l'audiovisual.
Torna Cinema Paradiso. Bé, els temes de Totò i Alfredo per l'Helena i del Sexapil a Fellini encara no els havíem escoltat. Però, de fet, aquest audiovisual serà el primer de dos que dedicarem no només a Ennio Morricone, sinó a un director que ha treballat molt i gairebé en exclusiva amb ell, com Giuseppe Tornatore, el director de Nuovo Cinema Paradiso, amb aquesta banda sonora interpretada per Unione Musicisti di Roma, dirigida per ell, per Morricone, i amb el piano de l'amic Enrico Pieranunzi, que ja podem considerar una versió clàssica, no? I com que va ser la primera pel·lícula de Giuseppe Tornatore amb música de Morricone, és la primera que ha de sonar al programa. Giuseppe Tornatore, que va néixer a Bagheria, a Sicília, el 1956, té ara 64 anys. Ell va ser qui va llegir l'oració dels artistes a l'enterrament d'Ennio Morricone, com el gran amic supervivent de tots els grans col·laboradors del mestre. Morricone, com sabeu, és el protagonista d'aquest audiovisual que fem amb el Diego Monroy, avui també al llarg de la temporada. I va morir el 6 de juliol del 2020. El 6 de juliol d'enguany, del 2021, serà el primer aniversari i serà el dia triat per estrenar a Itàlia Ennio de Maestro, un documental de Giuseppe Tornatore d'una hora 30, on intervindran Tarantino, John Williams, Quincy Jones, Hans Zimmer, Piovani, Joan Baez, Lacavani, Bellocchio, Argento, Clint Eastwood, Wong Kar-wai. Un any després vol estrenar el seu personal homenatge amb un documental que vol ser gloriós. I és que, després d'aquell segon film de Tornatore, que va ser Cinema Paradiso, va ser 11 vegades que Morricone li va fer la música de les pel·lícules. 11 col·laboracions que repassarem, doncs, en dos programes, fora d'alguns documentals i alguns treballets de televisió. Dos programes i en ordre cronològic. Per això hem començat amb la primera, Cinema Paradiso. Ara sentim com li dediquen la música a Helena i després al Sex Appeal i a Fellini.
Thank you.
Morricone i Rottià, clar, com correspon, acabant amb una referència a Fellini. Doncs seguirem de la mà dels dos, del director, el Giuseppe Tornatore, músic, Ennio Morricone, que és un tercer, que és el nen, Salvatore Cascio, feia el paper del nen de Cinema Paradiso i reapareixia la següent pel·lícula que van fer junts l'any 1990, Stanno tutti bene, Están todos bien, que era un film interpretat per Marcello Mastroianni, sortia Michelle Morgan, la mítica actriu francesa, i que era el viatge que feia un vell jubilat, perquè ja Morricone tenia uns anys, a Nàpols, a Roma, a Florència, a Milà i a Turí, els cinc llocs on viuen els seus cinc fills. Aquest jubilat els va visitar una mica pensant, no els veig mai i potser no els veuré mai més, a veure què fan, com viuen, no? I el problema que es deriva de tot això. És un dels temes de Cinema Paradiso, recordem la tornada del nen de gran al poble i la mare que encara estranya li diu a veure si et deixes veure una mica més, no, amic meu? Bé, una road movie per totes les Itàlies que representen aquestes ciutats. I pel mig, Morricone surt dirigent una orquestra a un moment de la pel·lícula, que va ser premi David Di Donatello a la música d'Ennio Morricone. Us hem seleccionat els temes El viatge, Cuques de llum a Milà, Desfilada de moda i Atelier Barocco.
Thank you.
Estan tots bé, es diu la pel·lícula, jo us diria, estan totes molt bé, les peces musicals. I li haurem d'agrair mil i una nits i mil i una vegades a Morricone la seva capacitat sobrehumana de prendre fons d'inspiració i de treure partit de tot per fer bandes sonores miraculoses com aquesta. Il Cane Blu és la tercera col·laboració entre el director, Giuseppe Tornatore, i ell. Era un sketch d'una pel·lícula no estrenada aquí, La Domenica Specialmente, que voltava sobre guions de Tullio Pinelli, tots ells sobre temes de fantasies o contes màgics realistes, però a un poblet de l'Adriàtic. Aquest, Il Cane Blu, el gos blau, interpretada per Philippe Noiret, l'home, el projeccionista de Cinema Paradiso, és un barber que sempre que surt de la barberia és seguit per un gos. I a poc, al llarg de l'esquetx, es van fent amics i acaben inseparables. Una mena de referència a l'Umberto D. de Vittorio De Sica. Hi havia quatre episodis, de Francesco Barilli, de Giuseppe Bertolucci, de Marco Nulio Giordana. Aquest, el de Tornatore, era una bellezza. I no es va editar mai la banda sonora. Per sort, amics de Morricone, Enrico Pierannunzi al piano, Mark Johnson al baix i Joyce Barron a la bateria ens van oferir aquestes variants jazzístiques sobre el tema principal. Thank you.
l'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Torna a Tore Morricone, Morricone torna a Tore, ara acompanyats de Yo-Yo Ma i el seu cello en la versió fidelíssima del tema principal de la pel·lícula Una pura formalità, aquí pura formalitat. Una coproducció italo-francesa amb ambicions d'èxit internacional perquè Gérard Depardieu i Roman Polanski eren els dos protagonistes. Era una història kafkiana, alegòrica, una mena de història d'un home sospitós, només pel fet de que no porta una identificació a sobre un dia que a la nit perd el seny en una nit de tempesta pels carrers, va a parar una comissaria i com no saben qui és i no porta documentació, el sotmeten a un interrogatori que acaba com el Rosari de l'Aurora. Kafkià, absolutament, i en certa manera recorda coses del crim càstig de Fyodor Dostoyevsky. Bé, doncs, per qui fa ser Morricone aquest tema, el tema principal que ara escoltareu. Fixeu-vos en la delicadesa de Yo-Yo Ma amb el seu cello.
Thank you.
I ara fixeu-vos perquè farem una immersió en un tema que es diu Sicília. I a Sicília és on va néixer Tornatore. On va rodar Cinema Paradiso, Malena, i aquest, L'home de les estrelles. Els films més íntims, els que aboquen mil temes de la seva història i també del seu món mental. Sergio Castellito, el protagonista de la pel·lícula, era un pícar que recorre Sicília amb una mena de carromato, per entendre'ns, fent veure que fa proves a la gent que volen ser estrelles, aspirants estrelles del món del cinema. Els hi cobra i, teòricament, envia les imatges que els hi roda una suposada productora de Roma. I la promesa de fer realitat els somnis d'aquella pobra gent és el tema de la pel·lícula, molt italiana. A més, hi ha una història d'amor amb una novícia, una mig monja, entre ell i ella. I, en fi, tots aquells records d'aquella època dels joves Fellini, de Sica, Morricelli, el neorealisme, insomma, que és l'època on té lloc l'acció del film, després de la Segona Guerra Mundial, però un realisme màgic, crític, sardònic, evidentment. Hi ha música de Morricone, com aquest Sicília, o com després el Hollywood dels pobres.
Thank you.
Ja us ho hem dit al començament, que seran dues setmanes, dos programes dedicats a seguir la trajectòria d'aquest tàndem que formen el director Giuseppe Tornatore i Ennio Morricone. Per tant, prepareu-vos, la setmana que ve encara tindreu boteca, eh? Malena, l'Escrosciuta, Bahia, La Mejor Oferta, La Correspondenza. Però ara passarem de l'Home de les Estrelles a l'últim exemple d'aquesta setmana, que és una pel·lícula mítica també, l'última superproducció de Tornatore, a Cinecittà. 2 hores 49 minuts, rodada en anglès i adaptant el monòleg d'Alessandro Baricco. Estic parlant, clar, de La Leggenda del Pianista sull'Oceano, La Leggenda del Pianista nell'Oceano, aquella història del nen, Jesús, trobat a un vaixell on viurà tota la seva vida sense trepitjar terra, esdevenint un pianista celebèrrim i embolcallat d'una irrealitat total, com el mateix i felinià decorat de Cinecittà on Tornatore va ambientar la pel·lícula. Tim Roth era el protagonista, per cert, que n'hem trobat el 1900, l'any 1900. Les referències a Novecento, perquè es diu Novecento, com la pel·lícula de Bernardo Bertolucci, són evidentíssimes, tot i que la història és ben diferent. Doncs bé, amb aquesta banda sonora novecentiana d'Ennio Morricone, amb el tema principal, amb l'aparició de Yo-Yo Ma, i amb molt de gust ens acomiadem de vosaltres i farem servir la mateixa pel·lícula per obrir pas a la segona part la setmana que ve.